Sant Cugat a fons, amb Carme Reverte.
Passant ja de les 12 del migdia, obrim la tercera i última hora del Sant Cugat a fons d'aquest dimarts. I ja sabeu que a aquesta hora, cada dimarts, parlem de gastronomia, a la molt de gust. Avui ens fem acompanyar per la Sílvia Soto, del blog Cuinetes. Molt bon dia.
Hola, bon dia.
Ja et coneixen els oients, perquè ja vas passar per aquí
aquesta
mateixa temporada, per acompanyada de la Diana i la Núria.
Exacte, de Jan Petit, amb qui tinc una col·laboració amb ells. Sí.
I avui havíem pensat, anem a parlar de la castanyada, dels productes més típics, no?, d'aquesta celebració, i a veure què podem fer amb tot aquest producte, perquè n'hi ha varietat i possiblement ens quedem amb molt poques receptes, tenim pocs recursos, em sembla, amb tots aquests productes. Ara estic parlant de castanyes, moniatos, carbassa... I per suposat els panellets.
Exacte, i tant, no? És el dolç per excel·lència de la tardor i de la castanyada. És cert que estem molt acostumats a que les castanyes, els moniatos, els tenim molt associats a la festa popular de la castanyada, i de vegades costa, no?, de trobar receptes on poder-ho aplicar, i en canvi són uns magnífics productes amb els que poder fer receptes. A part, la tardor ens aporta una varietat de productes de temporada, ostres, molt, molt i molt interessants, també. Sortim de l'explosió de l'estiu, que tots són colors i fruits, i entrem cap al fred, però trobem grans productes com els que comentaves, no?, els moniatos i la castanya, molt centrats en la castanyada, però també la carbassa, que en podem fer de diferents preparacions que tant dolces com salades. A mesura que arribi una miqueta més al fred, entrem ja amb el bròquil, el porro, l'àpil, les cols d'hivern. A nivell de fruites podem trobar les figues, el raïm, i també molt, molt clàssic de la tardor, que ja estan ara en un punt excel·lent, les pomes, les peres, els codonys, que podem fer uns codonyats increïbles per acompanyar formatges molt bons. La magrana, que dona aquesta llum, aquestes que podem fer unes amanides precioses de temporada amb aquest fruit que fa tanta patxoca, tan roig, tan vermell, i els caquis. I aquest seria una miqueta el ventall que ens trobem ara de producte de temporada.
Aquesta és la composició,
aquest bodegó.
L'estampa, sí, d'aquesta època de l'any. Et sembla que comencem per la castanya, aquesta fruita seca que té un valor energètic important, que a més no engreixa.
No, engreixa a partir de com la preparem. Si posem xocolata, si hi afegim sucres, evidentment després ens engreixa. Però la castanya,
però com a tal,
sí,
no.
Com a tal, no. La castanya és fantàstica, perquè també ens passa el mateix una miqueta que amb la carbassa que comentàvem, que tant ens combinarà amb preparacions dolces com amb preparacions salades. Jo ara fa un temps, quan arriba ara la tardor, amb la canalla ens agrada molt fer, per exemple, magdalenes de castanya. Com fem les magdalenes de castanya? Doncs avui en dia tenim la sort de ja poder-la trobar en molts formats diferents. Podem trobar la fresca, la normal, quan anem a les parades on les castanyeres i castanyers ens torren les castanyes, i ja podem utilitzar aquesta també com una base per a una recepta. La podem trobar la típica seca, que la trobem tot l'any, per això us en recordeu, de les castanyes pilongues, que té aquest nom tan, tan divertit, i que és fantàstica per utilitzar-la també al llarg de l'any. És una manera de conservar-la durant l'any, i que la preparació a partir de l'hidratació, és a dir, l'hidrateu un parell d'horetes i es pot posar perfectament amb un rostit de carn, amb costellà, amb carn magra de porc, amb rovellons i castanyes, per exemple. Doncs seria un plat salat que podem fer amb les castanyes, i sortim una miqueta de lo tradicional de menjar-les torrades i ja està. I les magdalenes, tenim la sort, doncs, que avui en dia ens és relativament fàcil trobar farina de castanya. No és altra cosa que la castanya molta, de la mateixa manera que tenim la farina d'ametlla per fer els panellets, que també en parlarem, doncs podem trobar el mateix format amb farina de castanya. Això ens obre un món de possibilitats, perquè per què no fer uns panellets amb farina de castanya en comptes d'ametlla, no? com és tradicional, i el resultat és molt i molt bo. I amb les magdalenes és tan senzill com fer unes magdalenes tradicionals de tota la vida, que és molt fàcil trobar-ne una recepta, segur que cada casa té la seva fórmula, i el que fem és treure la meitat de la proporció de farina de blat que hi ha a la recepta i la canviem per la mateixa proporció de farina de castanya. I això ja veureu que li dona un altre gust, un gust de tardor, que dic jo, a les magdalenes, molt interessant.
I aquesta farina de castanya la podem fer a casa?
Sí, la podríem fer perquè no és un altre procés que moldre les castanyes, i el resultat és aquest. El que passa que qui tingui una Thermomix li serà molt fàcil, perquè realment ho polvoritza de tal manera que és molt fàcil convertir-ho en una farina. En picadores convencionals pot ser que ens quedi algun trosset, després ho hauríem de passar per un sedàs, i si no, el més fàcil és anar a qualsevol parada del mercat on venguin, o botigues de fruits secs, i demanar específicament la farina de castanya, que a part ja té un grau de sec, no?, que ens permetrà guardar-la i conservar-la durant al llarg de l'any, almenys.
Perquè l'agafessin a casa seria per utilitzar-la en aquell
Exacte,
moment.
Exacte, perquè té un grau d'humitat més alt, i si ja el podríem guardar en un pot hermètic, però sempre amb compte, no? Perquè té un grau d'humitat elevat i podria ser que se'ns fes una mica malbé.
I també algunes postres, no? Amb xocolata, castanya,
sí,
això és una combinació...
Sí, és una combinació, i a part és molt divertida, perquè si coem unes castanyes o les comprem ja cuites, però a casa es pot fer, o sigui, qui tingui foc a casa, segur que recordeu aquelles paelles foradades, doncs és el millor. I després el procés per fer una castanya cuita és agafar-la, posar-la en remull, anar fent uns petits talls, perquè si no amb el foc ens podria explotar al tanto, és important fer aquest tallet a la part de la panxa de la castanya, i després amb el foc anar-la remenant fins que es vagi entorrant i ja anar punxant i anar veient si ja té el punt aquest de cocció que ens agrada, que ha d'estar tueta i no està dura, no? Si les comprem fetes, doncs tan simple com pelar-les, agafem xocolata blanca i xocolata negra, pels que som xocolaters i ens agrada. En venen ara avui en dia de cobertura, que és fàcil de fondre-la al microones, en compte, anar-ho fent a poquetes estones, remenant, i les banyem, o sigui, és de tornar d'alguna manera la castanya al seu origen, al seu color, no? Agafar un color castany de la xocolata, deixar que la xocolata s'atemperi, que solidifiqui, i després fins i tot podríem jugar amb una xocolata blanca per fer-li la base. Aquesta seria doncs com uns petits bombons de castanya que es poden fer perfectament a casa i no és gens complicat. Ja pels més atrevits, juguem amb crocants, no? A la xocolata un cop fosa, quan encara no ha quallat, podem posar-hi crocant, fruits secs, gerds deshidratats, fruita vermella. Ja aquí hi ha una miqueta d'imaginació
ja
al poder.
Això ja és delirar una mica.
Sí, sí, però això és un gran acompanyant, i després amb aquests bombonets de castanya els acompanyem amb una miqueta de mistela, una miqueta de moscatell tan típic.
I tens unes postres estupendes,
bueno,
eh?
I tant.
D'una tarda de dissabte o de diumenge
tant, ja,
a casa.
Si tenim una llar de foc davant, ja ho arrodonim.
I pels que no tinguin una llar de foc, en el forn, les castanyes es fan estupendament.
Perfectament, exacte. Sí, sí, es cuinaran igual, es couran igual. L'únic que, bueno, no tindrem el toc aquest cremat que ens aportaria o el foc o la brasa. Sí.
Canviem ara de producte. Parlem del moniato.
Sí.
Que jo no sé si és un gran desconegut, almenys jo li trec poc partit al moniato,
sí,
entre altres coses perquè no m'acaba de fer gaire el pes.
Clar,
no
sé. Contra els gustos, clar, d'entrada. Ja. Però bueno, no està malament perquè, clar, també el tenim tan associat de que sempre l'hem cuit al forn, sense fer res més, que donar-li la volta i anar provant diferents elaboracions pot ser que digues, ostres, doncs sí, era un desconegut, però realment així m'agrada.
Què podem fer? A veure si
entra
la gana.
Per exemple, netegem-los bé, val? Amb un fregall, no cal ni pelar-los, si no volem. Amb una mandolina, un ganivet delicat i tal, en fem unes xips de moniato. Els assequem bé, el ben assecat, per treure una mica la part aquesta més de midó que se'ns enganxarien, i els fregim amb una paella amb abundant oli fins que quedin ben cruixent, ben cruixent, ben cracant. Després els retirem, paper absorbent i una mica de sal gruixuda per sobre. És un aperitiu boníssim, d'aquests que dius, ostres, doncs no se m'havia acudit, no? Doncs fer com unes patates.
I és fàcil, eh?
És fàcil, és molt fàcil. Que les volem més gruixudes, com estil patata francesa, no? Fregida. Es pot fer perfectament igual, no tindrem el cracant del xip, però té una textura molt semblant a la patata, però amb tot el gust del moniato. Però és la versió com salada, per tant, ja ens aparta, ja té la dolçó, el moniato, però amb el contrast aquest de la sal que li afegim, el fet d'haver estat fregit en un bon oli, li aporta uns gustos que jo crec que ens poden sorprendre. Altres aplicacions al moniato, també la podem fer una... Per què no fer-ne una crema? Podem fer-ne perfectament
una crema. Jo crec
que una crema
és el més recurrent, no?
Sí, perquè és una versió fàcil, no? Estem molt acostumats a fer cremes de carbassa, cremes de porro, de carbassó. Doncs no, es pot fer també una crema, evidentment, tindrà una textura, un gust molt més dolç, però podem provar, barregem, no? Doncs què passa si barregem? Doncs fem una crema de carbassó i afegim moniato en comptes de patata, no? I barreges originals que jo encomano a la gent de que realment ho provi a casa, perquè poden fer descobertes ben xules.
I estem parlant d'un producte que sí que té sucres, però que en aquest cas tampoc no té greixos.
No. No ens passa el mateix. Si les fregim, tornarem a estar igual, eh? Ens engreixarà.
Ja.
Si el bullim, no, però exacte. Sí, són productes que realment a nivell nutricional són molt interessants.
El que sí que podem dir és que recomana que es cuini bé perquè sembla que és una mica indigest. Jo no ho he patit perquè ja et dic que provar-los...
Cru, no, qualsevol tipus de producte que porti fècules, la patata passa el mateix, és a dir, no recomana mai que menjar-se crua perquè és molt, molt indigesta. Per tant, important, anem-ho a coure bé i assegurem doncs, que així facilita la digestió.
Doncs ens quedem amb les xips i ens quedem amb una crema,
moniato. De carbassó moniato, per exemple.
I ara ens anem a un altre dels productes, Estrella. Aquest sí que l'associem amb una més llarga durada tota la tardor. No sé per què aquesta distinció entre un producte i l'altre, però la carbassa sí que ja és una mica més habitual en molts àpats.
Sí, de fet ens passa el que comentem sovint, no? que avui en dia és difícil, no? de conèixer quins són els productes de temporada, perquè com que en trobem tot l'any, és complicat. La carbassa és d'aquests productes que no ens costarà trobar-lo al llarg de l'any. Moltes vegades, doncs realment és ara, aquesta temporada, però com que es cultiva a molts llocs i a molts territoris, doncs en podem gaudir tot l'any, ja està bé, eh? Però bueno, sí que sembla que la temporalitat aquesta tan concreta que tenim amb el moniato i la castanya, doncs la carbassa, doncs no, la tenim tot l'any. La carbassa, clar, és tan versàtil, la podem preparar de tantes maneres. A mi, d'una manera que m'agrada molt, és fer-la de uets, sofregir-la i acabar-la amb un toc agredolç. Fer-li com una mica de vinagreta amb vinagres dolços i en format amanida. O sigui, una amanida amb aquests deuets de carbassa agredolça són realment molt bons i és una manera diferent també, no?, de provar-la. La canalla, la crema de carbassa, bueno, de les...
Per suposat.
Sí, no? sí, aquestes. La combinació que també queda molt bona, de fet són família, la carbassa, el carbassó, una crema de tots dos combinada, queda molt bona, també sempre, eh? O sigui, les cremes... es pot fer tot bullit i ja està, que és com moltes vegades s'ha fet a les cases. Jo sempre recomano que una bona crema de verdures comencem per sofregir la ceba. Quan ja el tinguem aquest toc ja que ha quedat transparent, tirant una mica d'oradet, després és quan incorporem la resta de verdures. I això sembla que no, però li dona un gust, li potencia el gust, no? La ceba sofregida també la notarem més. I després acabat amb un toc cremós. No sóc molt partidària d'afegir nates.
Jo tampoc.
No m'agrada.
A mi tampoc.
No m'agrada. O sigui,
ja som dues.
De fet, ben cuit i vigilant amb la proporció que posem d'aigua, normalment a cobrir les verdures que hem posat a l'olla ja ens quedarà una textura prou interessant, cremosa. I si no, anant en compte, és a dir, si ens hem passat amb l'aigua, abans de triturar-ho, millor colar l'aigua i anar afegint la que necessitem, cada vegada sí que es pot fer, però tampoc ho recomano molt. De vegades hi ha qui ho es passeja amb flocs de puré de patata. Tampoc en soc molt partidària. Però bueno, jo crec que fent una bona crema, així un bon sofregit, després afegim uns deuets de carbassa, que el que costa és pelar-la.
Sí, però bueno, una closca ben
dura. Sí, Déu-n'hi-do. I amb peladors me n'he carregat algun, d'intentar-ho fer amb el pelador en comptes d'un ganivet, allò perquè sigui més fàcil i se'n van orris. Però bueno, és una bona manera, Deuets de carbassó, en les botigues moltes vegades ja et venen les safates preparades, ja, talladetes, ho tallem, afegim carbassó, ho deixem coure, i al cap d'uns 30 minuts anem vigilant amb el ganivet que realment estiguin les verdures ben cuites, ja ho podem retirar, i, bueno, sí, el que li agrada molt a casa meva, posar-hi formatge, això sí, o una de dos, o en format formatget, posar-ne un parell just quan ja hem acabat la cocció i abans de batre, o sense afegir cap formatge. Moltes vegades sí que a casa ho fem afegint doncs, una mica de mozzarella per sobre, o uns crostonets de pa que hem torrat i fregit, o unes pipes de carbassa, que també queden molt bé perquè et trobes el crocant de la pipa i no deixa de ser les pròpies pipes de la carbassa torradetes. I bueno, doncs...
I escolta'm una cosa, en aquests purés, en aquestes cremes
sí.
de verdura, sigui la que sigui, optes més per ceba o per porro?
Depèn, perquè com que realment canvia el gust, per exemple, el porro, que és boníssim, de vegades també combino les dues, ceba, porro, i després la resta. Però quan hi ha una crema de carbassó, per exemple, sempre utilitzo ceba tendra, en aquest cas. Altres cremes de verdures que fem, doncs sí, el porro li dona molt bon gust, no? Fins i tot amb una crema de bròquil o una crema de coliflor, el porro li queda molt bé, en aquest tipus de crema. Però anirà a gustos, és a dir, que a vosaltres que sabreu què us agrada més, no? Si el gust de la ceba sofregideta o del porro, que tots dos són boníssims, aneu fent combinatòries, a veure quina és la crema guanyadora.
I la carbassa, que ja era evident que havíem de parlar d'una crema de carbassa, quines altres opcions, quins altres plats, on la podem trobar, de quina manera la podem fer?
Clar, jo la carbassa realment l'utilitzem molt això, amb les cremes, sí, en aquest format de uets. També, per exemple, mira, ara se m'acut, un trinxat. Nosaltres fem un trinxat d'escudella. És un plat d'aprofitament, de fet. Quan fem una sopa, una escudella, on sí que hi posem un tros de carbassa, aquella mateixa carbassa que ja la tenim bullida, l'agafem, pelem, traiem la corna, i aquesta la fem a deuets. La patata del bullit també la fem a deuets. Si tenim pastanaga, també la fem a deuets. La botifarra negra que haurem posat, el mateix. Si hem posat un tros de cansalada, el mateix. I amb això fem com un trinxat de la Cerdanya, és a dir, agafar tots aquests ingredients amb una paella, amb un gra d'all picadet o trinxat directament, vigila que no es cremi, que després amarga, afegim tots aquests deuets de les verdures, entre elles la carbassa, el saltegem, després ho retirem i ho muntem amb un aro d'aquests, queda molt maco, per exemple, no? Amb un aro, fem així com si fos un trinxadet de la Cerdanya, i damunt, que aquí jo crec que està el secret i és boníssim, un ou ferrat. Això després quan ho tallem, ho barregem bé amb tota la barreja i li queda molt bé. De vegades la carbassa no cal posar-la en una escudella. Jo de vegades li poso expressament ja perquè
pensant que
fem
que
aquest
plat, l'aprofites.
Exacte, que després l'aprofitarem, és una manera que ja la tenim cuita, aporta tot el sabor en aquella sopa que hem fet i al mateix temps després ens servirà per fer aquest petit trinxat que es pot fer tant com a plat principal o com petits aperitius. Algun cap d'any, allò que vols quedar bé, tens l'escudella per després o un Nadal, aprofitant tota aquesta cardolla i aquestes verdures, més que la cardolla, que sí que ens la mengem a taula, a fer petits pilonets amb un ou de gualla després, en comptes d'un ou ferrat, més gran, fer-ho amb un format d'aperitiu i realment allà una cullerada a la boca i tothom, oh, quina feinada! I tu, sí, sí.
I has quedat com una reina.
Has quedat molt bé, sí, sí.
Molt bé, anem a la recepta estrella que ens portes, que
sí.
És la dels panellets.
Sí.
Panellets per fer casa.
Jo crec que és de les millors receptes que he trobat. perquè n'hem provat pàries, amb els nens. Un altre dels temes, que patata sí, patata no, moniato sí, moniato no. Clar, hi ha mil receptes que incorporen una petita base de patata o una petita base de moniato cuit, que també es pot fer, però realment era una mesura d'estalvi. Per què? Perquè l'ametlla és molt cara i era una manera de que sortissin més panellets, no? Afegint una mica de patata bullida o una mica de moniato bullit. La que us porto avui la farem allò, escolta, la casa és gran, vull dir, comprarem ametlla en pols, sucre, aigua mineral i una clara d'ou. Això ens servirà per fer la base. Val. La recepta aquesta és de la Carme Ruscalleda, que de fet de totes les que he anat provant d'ella, no n'ha fallat mai cap. És d'aquelles que saps, hi ha algun dia que dius, ostres, doncs no. Aquesta sempre, garantia. La Carme és d'aquestes de mil·limètric, i et diu tantes gotes d'aigua i fes-li cas. No?
Perquè... Sí, no podem improvisar aquí.
No, surt igual, clar, ella ja té la fórmula exacta perquè surti bé. I després, doncs, què fa amb aquesta ametlla i el sucre? El primer que fas amb una cassola hi posarem l'aigua, el sucre, i amb això en fem un xarop, en fem un almívar. Quan ja el tenim ben lligat, que realment ja no ens ha quedat cap grànul de sucre, afegim la farina d'ametlla. Remenem. Paciència, anar fent, però remenant constantment fins que veiem que la pasta se'ns desenganxa de les parets de la cassola. Quan tenim així, retirem del foc. Deixem refredar i en quan s'hagi refredat, afegirem una clara d'ou, sense batre ni res. Això el que farà és que, bueno, el que ens aporta? L'almívar farà que la pasta en si, i la clara d'ou el mateix, fa una massa enganxosa. I és el que ens permetrà que no se'ns desenganxin ni els pinyons, que és el gran problema de fer uns bons panellets, que els pinyons cauen, ni el gra d'ametlla, si en el cas de que els vulguem fer d'ametlla. Aquesta massa la deixem reposar almenys un parell d'hores a la nevera, i han acabat, sí, es pot fer d'un dia per l'altre. Si ho voleu preparar al vespre i comenceu a fer panellets endemà al matí, perfecte. I han acabat, el que hem de fer és dividir aquesta massa en tantes varietats de panellets com vulgueu fer. La de pinyons, fem boletes, arrebossem amb els pinyons que se'ns enganxaran molt bé, els pintem amb rovell d'ou amb unes gotetes d'aigua pintat i els posem ja a la safata per preparar-los per enfornar quan ho fem. El d'ametlla, el mateix procés, però podem canviar la forma, podem fer bastonets, o sigui, canviem les formes dels panellets. Els de coco, barrejarem coco amb la massa i també fem la forma que vulguem. Podem fer petites anelles, podem fer piràmides, una mica ja la imaginació, el poder de cadascú. I amb les masses que hem anat separant en podríem fer moltes més varietats. Afegir-hi xocolata, ben barrejat amb la massa. Amb cafè, cafè soluble, també el mateix procés. Barrejar cafè soluble amb aquesta massa ben treballada, i aquella massa ens agafarà tot el gust o de la xocolata o del cafè.
No, eh?
Sí.
O sigui que aquí deixem a la lliure elecció del consumidor i l'artista dels panellets, perquè acabaran convertint-se en artistes, doncs que facin els que més ràbia els hi faci. Sílvia, hem estat encantats de tenir-te amb nosaltres per parlar de tot aquest producte, de veure quines opcions hi tenim. La castanyada està una setmana a vista, i ho hem fet amb temps perquè precisament la gent es pugui preparar,
clar que sí,
i després no hi hagi excuses. Per cert, castanyada o Halloween?
Castanyada.
Molt bé.
Sí.
I la carbassa, doncs, nosaltres ens la mengem, no?
Sí, no la decorem, no?
Molt bé, hem parlat amb la Sílvia Soto, del blog Cuinetes, que avui ens ha acompanyat per parlar d'aquests productes típics de la castanyada. No crec que sigui l'última vegada.
Molt bé,
o sigui que estàs convidada, i un altre dia continuarem parlant de gastronomia en la teva companyia.
Amb molt de gust.
Gràcies, Sílvia, molt
gràcies,
bon dia. Adéu-siau.
Sant Cugat a fons.